Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, oients de la veu de Navàs, en un altre diumenge i programa de Ciència a l'abast de tothom. El 107.9 del dial de la ràdio i també dia i nit ens podeu escoltar, ens podeu sentir o baixar el programa a la web laveudenavàs.navàs.cat. Avui hem titulat el programa de Ciència a l'abast de tothom, el programa titulat El cost d'anar a treballar amb cotxe. Per descomptat, un tema prou actual i prou preocupant pels preus que té. Desplaçar-se a treballar amb cotxe particular, resulta car, diríem molt car. A més de tenir en compte el preu del carburant, també hem de tenir en compte i hem de sumar la despesa que suposa el manteniment, la compra, l'ús del cotxe. Per això serà el que ho explicarem bàsicament al final del programa. Abans ens entretindrem una miqueta amb l'energia que consumim a casa, en els desplaçaments també, ens situarem. Com i per què s'han encarit tant la gasolina i el gasoil i la seva relació que hi pot haver amb les crisis mundials, de, breument. Ara, per exemple, ens estan amenaçant que l'Iran vol suspendre les exportacions amb els països europeus, entre ells Espanya, i, per tant, per descomptat, s'hauran de buscar nous subministradors i segurament això encarirà també el preu de la gasolina, o sigui, d'anar a la benzinera, vaja. També compararem com s'ha encarit el preu de la gasolina respecte als sous que es cobren. I ho farem en un llarg període de temps, en un estudi des de l'any 1970 fins avui mateix. I al final, com diem, abordarem el tema de, que dona nom al programa de què costa anar a treballar amb cotxe? Què costa? Ens hi posem. D'entrada, què devem gastar així genèricament d'energia al nostre país, a Catalunya? Està calculat, els valors són molt variables de, segons la font i segons què s'ha de tenir en compte, i per descomptat són sempre promitjos. Hi ha molta diversitat, no és igual viure a prop de la platja que al Pirineu, o que el tipus de vivenda que tens, o els desplaçaments que fas, per descomptat. Hi ha moltes, moltes variables. Però s'atribueix que un català, un habitant de Catalunya, consumeix avui dia l'equivalent a 3,7 tones de petroli cada any. Diem equivalent perquè ho passem tot a que fossi com que fos petroli. La de la veritat no és, perquè hi ha l'energia elèctrica, però la millor sí que l'hem produïda en petroli, hi ha els desplaçaments amb el cotxe, doncs el cotxe bé, en vez de consumir gasoil podria anar en biodiesel o podria ser elèctric, no? Però com es resum, un català consumeix 3,7 tones de petroli. I com es distribueixen aquestes tones? D'entrada, diguem que una tona de petroli equival a 11.600 quilowatts. Per tant, cada litre de petroli, podríem dir, és el mateix que consumir 11,6 kWh d'energia. És el mateix. Com es distribueix això? Doncs el 14% a casa, uns 6.000 kilowatts cada any. El 40% en el transport, uns 18.000 kilowatts cada any. I un 46% el que equivaldria a la indústria, els serveis, l'agricultura, la ramaderia, el forestal fins i tot, etc, etc. Això seria uns 20.700 kilowatts. Per tant, tenim tres blocs de com gastem l'energia els catalans: a la llar, repetim, 6.000 kilowatts, al transport, 18.000, i tot el sector de treball, de la indústria, de pagesia, 20.000 kilowatts aproximadament. I l'energia de casa, que és la que ens interessa més, on la gastem bàsicament l'energia? Més que rem la calefacció de la vivenda, i aquí dalt el nostre tros de terreny de Catalunya encara més. Més del 40% de l'energia de la casa se'n va amb la calefacció de la vivenda, en general estem parlant sempre. El 22% amb els aparells electrodomèstics, fonamentalment. El 17% amb l'aigua calenta, el bany i el lavabo, això el 17%. El 10% a la cuina, el 8% amb llum i, els que tenen aire condicionat i refrigeració a l'estiu, un 1-2% aproximadament. Això serien els grans números de promig, diguem, de Catalunya. Fent quatre números simples de nosaltres, de més a prop de casa, podríem dir que entre la llum i la calefacció venim a consumir, així també de promig, al Bages, uns 15.000 kWh l'any, que venen a suposar 2.200 euros, aproximadament. Un kWh actualment l'hem de comptar a 0,15 euros. I que si es fa un desplaçament de 20.000 km amb el cotxe cada any, a 0,1 euros al quilòmetre, o sigui a 10 cèntims d'euro al quilòmetre, doncs hi hem de sumar-hi els 2.000 euros cada any també de consum del cotxe, podríem dir-ne. Situades aquestes xifres, que s'han de prendre en fils, vull dir, són aproximades, són genèriques aquestes de Catalunya i també les de casa, cada casa es consumeix diferent, anem a veure una miqueta el que es basarà el programa d'avui, que és, podríem dir-ne, el preu del petroli perquè s'ha encarit tant i, per tant, quan ens costa anar a treballar, que al final és el que anem a fer, omplir el dipòsit de la benzinera. El petroli ha sofert moltes oscil·lacions al llarg de la vida, no cal dir-ho, però que les podríem dividir, simplificant molt, en tres grans etapes. Tres grans salts que hi ha hagut per crisis mundials i per increments del petroli. La primera etapa la situa tothom entre l'any 1920 i 1970. Entre l'any 1920 i 1970, el petroli que ens arribava a les benzineres tenia poques oscil·lacions. El preu del cru del petroli va arribar com a màxim, a l'hora de comprar-lo, a 5 dòlars al barril. Ja sabeu que el petroli s'avalua amb dòlars al barril. Un barril de cru de petroli són 159 litres. Això ve dels galons escocesos, però és una unitat una mica, per nosaltres, una mica poc exacta, una mica rara, però ve d'això, eh? Un barril són 150, un barril de petroli, de cru de petroli, són 159 litres. Quan ens en parla doncs, la televisió, de la tele, la ràdio, de tants barrils, cada barril 159 litres. Doncs diem, l'etapa de l'any 1920 fins al 1970, el barril de petroli no va oscil·lar gaire de 5 dòlars. Si haguéssim de passar euros, actualment un euro val 1,33 dòlars. L'any 1973 es va produir la primera crisi grossa de la OPEP. L'OPEP és l'Organització dels Països Productors de Petroli. I el petroli va doblar el seu preu, i per aquella època va ser molt fort. Va passar dels 5 dòlars al barril als 10 dòlars al barril. Segona etapa. L'etapa que va de l'any 1970 al 2004. Els preus del cru de petroli van oscil·lar entre 10 i 40 dòlars al barril. Anaven pujant, com es veu. I la tercera etapa, a partir de l'any 2004, on els preus ja no han parat d'augmentar. Si els analitzem, aquestes oscil·lacions del preu del petroli, veiem que és un gràfic que va fent pujades i baixades, però que sempre tendeix a pujar. Hi ha algunes fites importants que s'haurien de destacar. Quan hi ha un salt en el preu del petroli, quasi més degut a una crisi o altra. Analitzem una miqueta. Les primeres crisis van ser l'any 1948, quan van reconstruir doncs, tot el que havia passat després de la postguerra, després de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. Es necessitava molt combustible, i la crisi, diguem, del petroli en aquella època, any 1948-1950, va saltar doncs, de 2 a 5 dòlars al barril. L'any 1973 hi va haver la guerra dels àrabs i israelites. Van provocar un embargament del petroli per part dels països àrabs. Es va crear llavors l'Organització de Països Productors i Exportadors, l'OPEP, i el barril de petroli va pujar fins als 10 dòlars. L'any 1980 hi va haver la revolució a l'Iran dels Ayatollah i va arribar el barril, va ser molt fort, a 40 dòlars el barril. L'any 90, 1990, Iraq va envair Kuwait, havia baixat una altra vegada el preu del petroli i va tornar-se a situar a 25 o 30 dòlars el barril. L'any 2000 hi va haver una altra retallada de la producció del petroli per part de l'OPEP. Van començar les crisis del sud-est asiàtic, com recordareu, i també el cru del petroli es va tornar a incrementar de preu. L'any 2001, els atemptats a Nova York, l'11 de setembre, el preu del petroli havia baixat, també es va tornar a situar a 25 dòlars al barril. Com veieu, va fent oscil·lacions, dent de serra, pujades i baixades, però cada cop va tirant en amunt. L'any 2004, la guerra d'Estats Units contra Iraq, i diguem, es va envair Iraq per part d'Estats Units, i el barril de petroli va superar els 40 dòlars al barril. I l'any 2008 es produeixen els primers increments per el naixement, diguem, dels països emergents amb consum de petroli, com eren la Xina i la Índia, que fins llavors en gastaven poc. I per tant, a partir de l'any 2008 hi ha hagut fins i tot dificultats per abastament de cru de petroli a tot el món, i molt, doncs, és això. Aquests països emergents, la Xina i la Índia, comencen a consumir per la indústria i pel transport grans quantitats de petroli, i això fa que s'inici una pujada que no torna a baixar, que no té parada. Si volem saber la cota més alta que s'ha assolit amb el cru de petroli, aquesta cota es va produir a l'11 de juliol de l'any 2008, va ser un rècord històric. El barril de petroli va arribar a 147 dòlars, no hi ha arribat mai més, és el més car de la història. I podríem dir que a partir de llavors, del juliol de 2008, és quan es va desencadenar les crisis, la crisi mundial que encara ens està, diguem, encara ens abasta ara. Va començar amb les borses, amb tot el tema de la banca, la construcció, i de moment sembla imparable. De fet, ara el preu del petroli, tots els analistes diuen que ha d'anar pujant, primer pel consum que n'hi ha més elevat de països amb molta quantitat de gent com la Xina i l'Índia, segon, importantíssim, per la dificultat de trobar noves reserves, els pous de cru de fàcil accés ja s'han acabat, ara doncs, el cru de petroli s'ha de trobar en profunditats molt importants en el mar, també bosses a la terra, on moltes vegades més que un gran pou de petroli el que es troben és roques, on s'explota ara ja en el Canadà i Estats Units, en roques bituminoses, on regalima, diguem, un quitrà, un suc que se n'extreu el petroli, però que ja no té gaire res a veure amb els pous que es perforaven i que sortia el gran xorro, podríem dir-ne, de cru de petroli, que ara no és així, eh? Per tant, moltes dificultats amb l'extracció, i això l'ha de fer, l'ha d'anar encarint. Només unes dades, com ha anat. Jo tinc aquí 5 anys, al febrer, a quan ha oscil·lat el preu del cru de petroli, per veure les evolucions. L'any 2008, al febrer, tal com estem ara, el cru de petroli del 2008 era 100 dòlars al barril, l'any 2009 a 45, havia baixat molt, 45 dòlars al barril, l'any 2010, al febrer, a 72 dòlars al barril, el febrer del 2011, l'any passat, a 102 dòlars al barril, i aquest febrer actual ara s'ha pagat, es paga, a 123 dòlars al barril. Per descomptar que s'hauria de tenir en compte cada vegada la cotització del dòlar, no és la mateixa el dòlar de l'any 2000 que el dòlar d'ara. Ara, al febrer del 2012, un euro val, la majoria dels dies ha estat oscil·lant, a l'entorn de 1,32 dòlars. Fins aquí, doncs, la primera situació del petroli, i tot seguit analitzarem algunes de les circumstàncies i de les comparacions amb el cost de la vida. Tornem en uns momentets. Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. tornem amb el programa de ciència a la base de tothom. Avui parlant dels preus del petroli, bàsicament, i que al final del programa tractarem el tema de quant costa anar a treballar amb cotxe, que és una de les amenaces que tots els que ens hem de desplaçar tenim a sobre, l'encariment del preu de la, quan vas a la benzinera i, per tant, si has d'agafar el cotxe surt molt, molt car. Ara tenim a sobre la taula, podríem dir, dues grans amenaces. Per una banda, l'increment dels preus del cru per part de Líbia, amb la seva problemàtica que té, i segona, l'Iran, que també doncs, amenaça tancar l'estret d'Hormuz, per on passa la majoria, doncs, el 35% del comerç mundial passa per allà, i per tant allò del petroli brillaria molt d'encarir-se. De moment el govern de l'Iran ha suspès ja les exportacions del petroli aquests últims temps a 6 països de la Unió Europea, els Països Baixos, França, Portugal, Grècia, Itàlia i també Espanya. Els països de la Unió Europea havien decidit l'embargament com a resposta, diguem, als plans del govern que té el seu paper nuclear, la possibilitat de crear bombes atòmiques per part de l'Iran, i llavors s'ha respost amb aquesta amenaça d'exportacions, doncs, de que fa el govern de l'Iran, i que segurament que s'hauran doncs, de buscar alternatives a d'altres països, i que això també encarirà encara més el preu del petroli. Un important expert que tenim aquí a Catalunya sobre l'energia i bàsicament el petroli també, que es diu Mariano Marzo concretament, doncs aquest febrer en un article deia que hauríem de tendir cap a una nova cultura per desempallegar-nos de la dependència del petroli, ja que el petroli, diguem, no ens porta per bon camí. Adverteix aquest especialista, el Mariano Marzo, que el petroli acaba sent ja un article de luxe i que demostra que els països de la Unió Europea, que en tenim una gran dependència, són els països que tenen ara una situació econòmica més difícil, més limitada. Entre aquests es troba doncs, Espanya, que anualment importem cru de petroli per valor de 40.000 milions d'euros. 40.000 milions d'euros. Perquè no en tenim per descomptat de petroli, som pobres amb això, l'hem d'importar totalment, i aquesta despesa de 40.000 milions d'euros que ha de fer el govern espanyol equival a tot el pressupost de la Generalitat d'un any. Per tant, la cosa no és broma. Ara, actualment, aquests últims dies, la gasolina doncs, anava a 1,42 euros al litre a la benzinera i el dièsel a 1,36 o 1,38 euros al litre. Tot uns rècords també de preus. Però, si estudiem, per comparar-ho, per tenir alguns punts de referència, com ha augmentat el preu de la gasolina, ens referirem a la gasolina, no al dièsel, sinó n'hem agafat un, la gasolina, i el salari que es cobra. Quin salari? També és molt difícil perquè els salaris són molt diversos. Hem agafat el salari mínim interprofessional comparat amb la gasolina i des de l'any 1970, per tant, un llarg període de més de 40 anys. Bueno, per ràdio no va gaire bé de donar xifres, però és la manera de fer una mica la comparativa. Fixeu-vos, l'any 1970 un litre de gasolina valia, comparat, passat a euros, 0,066 euros. Llavors ho pagàvem a 11 pessetes al litre, i aquestes 11 pessetes eren 0,066 euros al litre. L'any 70. L'any 2000 hi anava a 0,72 euros al litre. I ara, el 2012, ho estem pagant a prop de 1,40 euros al litre. Quin increment hi ha hagut? Doncs l'increment del preu de la gasolina des de l'any 70 fins al 2012, que són 42 anys, ha sigut de 2.021%. O sigui, ha augmentat 2.021% en aquests 42 anys. Això vol dir que hem multiplicat el preu d'un litre de gasolina per 21. I el salari? Doncs bé, agafant el salari mínim interprofessional, el que fixa l'Estat, el que fixa el govern, és un punt de referència almenys que l'hem anat tenint any a any, L'any 40 el salari mínim interprofessional era de 42 euros al mes. Passat en aquella època, pessetes eren cobrar 7.000 pessetes al mes. L'any 2000, en vez de 42 euros del 70, es cobrava 427, o sigui, es havia multiplicat per 10 el salari mínim interprofessional, 427 euros al mes, i ara, l'any 2012, el salari mínim interprofessional està fixat en 641 euros al mes. Això, si ho passéssim pels grans pessetes de les de llavors, serien 107.000 pessetes al mes de salari mínim interprofessional. Bé, i per tant, quantes vegades s'ha incrementat el salari des de l'any 70 fins al 2012 amb aquests 42 anys? 1.426%, o sigui, l'hauríem de multiplicar per 15. Doncs sí, hi ha una diferència, hi ha pujat més la gasolina que el salari. La gasolina l'hem multiplicada per 21 amb aquests 42 anys i el salari mínim interprofessional, ja repetim, és el mínim que teòricament s'hauria de pagar, que és el que fixa l'Estat, l'hem multiplicat per 15. O sigui que el preu d'omplir el dipòsit de gasolina ha pujat més que el salari mínim. Entre 1,4 i 1,5 vegades més la gasolina que no pas el sou. I ara anirem cap a l'última part del programa, on parlarem de el que costa viatjar amb cotxe particular, lo car que això és. Mustangs Alley. Guess you better slow than Mustang down. Mustang. Tercera i darrera fase de Ciència a l'abast de tothom, en aquest diumenge, a la veu de Navàs, amb el programa El cost d'anar a treballar amb cotxe. Per la majoria dels mortals, dels ciutadans, toca agafar el cotxe. Ens hem de desplaçar per anar a treballar moltes vegades amb cotxe, o molta gent hi ha d'anar-hi, vaja. Segons la proximitat i les opcions de transport, podríem fer-ho d'altres maneres. Ojalà es pogués anar amb transport col·lectiu sempre, o amb bicicleta, o a peu, o, doncs, el que hem de fer, agafar el cotxe que surt, doncs, molt car. Ja que, a més de tenir en compte el preu del combustible, d'anar a la benzinera, també hi hem de sumar la despesa que suposa mantenir-lo, compra i interessos, doncs, si el financem, i a l'ús quotidià. Realment diu que hem de tenir 10 o 12 coses en compte per calcular el que ens surt el quilòmetre o el cost al cap de l'any d'utilitzar el cotxe privat. A més del preu del cotxe, preparat, diguem, per circular, s'hauria de tenir en compte els interessos del capital que hi hem invertit, l'assegurança del cotxe cada any, l'impost municipal de circulació, els quilòmetres per descomptat que fem amb el cotxe, el preu del litre de gasolina o de gasoil, o biocombustible, el consum que fa el cotxe, amb litres cada 100 quilòmetres, les reparacions i el manteniment del vehicle, la capacitat del càrter per saber els litres d'oli a l'hora de fer el canvi de l'oli i, per tant, la mà d'obra i l'import que això suposa, el preu del joc de pneumàtics, de 4 pneumàtics, entre moltes altres coses. Seguint tot això, companyies de cotxes i d'altres, una pàgina web que es diu motorterra.es, han avaluat el preu que ens surt al anar a treballar. I s'ha aplicat, juntament amb el Consell Comarcal del Bages, també aquí, a la nostra comarca, al Bages. Si voleu agafar paper i llapis, perquè hi ha uns quants càlculs, unes quantes petites multiplicacions i divisions que a veure, que per ràdio sempre costa de fer, no? Per anar a treballar amb cotxe hem de calcular els quilòmetres entre allà on vivim i el lloc de treball. Aquests quilòmetres els multiplicarem per 2 i per 225 dies de treball, perquè es consideren 45 setmanes al cap de l'any, 225 dies, pràcticament 11 mesos de treball. Això ens donarà els quilòmetres que fem cada any. I en funció dels quilòmetres que fem cada any, aquí és on ve un petit càlcul, una petita formuleta per saber els euros, o sigui, l'import anual que ens costarà. Si fem menys de 5.000 quilòmetres, senzillament multiplicant els quilòmetres que fem per 0,223, ja tindrem els euros anuals que suposa. Si fem entre 5.000 i 10.000 quilòmetres amb el cotxe cada any, en els quilòmetres que fem li hem de restar 5.000, tot això multiplicar-ho per 0,164 més afegir-hi 1.115, i tot això ens donarà els euros anuals. Si fem més de 10.000 quilòmetres a l'any, els quilòmetres que fem li hem de restar 10.000, tot això multiplicar-ho per 0,151 més 1.935 que hi hem de sumar. I tot això dona els euros anuals. I què millor que fer, doncs, uns exemples, no? Cal dir que per aquestes formuletes, per aquests càlculs, perquè donguin bé, s'ha tingut en compte els 10 cotxes més venuts a Espanya en els darrers últims anys, tant de gasolina com de dièsel, cotxes que estan entre 10.000 i 20.000 euros. S'ha tingut en compte que el cotxe es fa servir, a més de la feina, també uns 10.000 quilòmetres per d'altres activitats, per anar a comprar, per oci, per viatges, etc. Que cada dia es té en compte el desplaçament d'anar i tornar, per descomptat, i que no es tenen en compte ni peatges ni aparcaments, perquè això són, per descomptat, molt variables i segons el lloc on anem. I ara anem a exemples concrets, que és el que poder ens anirà més bé per situar-se. Hem fet dos exemples. Sortint de Berga per anar fins a Manresa o fins a Barcelona, i sortint de Navàs per anar fins a Manresa o fins a Barcelona a treballar. De Berga a Manresa hi ha una distància de 50 quilòmetres. Si la fem dos cops al dia i 225 dies cada any, haurem fet 22.500 quilòmetres l'any. Ens costarà cada mes 347 euros per anar a treballar. Hem considerat 11 mesos que viatgem, 11 mesos de treball. Per tant, de Berga a Manresa, 347 euros cada mes de cotxe particular. Tenint en compte tota aquesta colla de coses, que déu-n'hi-do, són moltíssimes, que crec que la xifra final doncs és bastant ben ajustada. Si hem d'anar a treballar de Berga a Barcelona, sortir de Berga al Passeig de la Pau i anar a Barcelona a Plaça Catalunya, faríem 110 quilòmetres, multiplicat per anar i venir serien 220, per 225 dies al cap de l'any, doncs faríem 49.500 quilòmetres. Ens costaria 718 euros cada mes, 718 euros cada mes per anar a treballar de Berga a Barcelona. I si és des de Navàs? Doncs de Navàs a Manresa hi ha 25 quilòmetres, si hem d'anar a treballar a Sant Fruitós o Sant Padou o a Manresa, doncs faríem uns 50 quilòmetres diaris, per 225 dies al cap de l'any, 11.250 quilòmetres l'any. I aquests quilòmetres ens sortiria cada mes a 193 euros al mes de despesa, de Navàs a Manresa, o viceversa. I si haguéssim d'anar a treballar de Navàs a Barcelona, sortir de la plaça de l'Ajuntament i anar a la plaça Catalunya de Barcelona, la distància serien 85 quilòmetres, això ho hem de multiplicar per anar i venir, per dos, i per 225 dies que treballem cada any, 45 setmanes, ve a suposar 38.250 quilòmetres anuals. I el cost, l'import, 563 euros al mes. O sigui, anar a treballar de Navàs a Barcelona i tornar cada dia, 563 euros al mes. Bé, fins aquí doncs el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Ens hem embullit en el conjunt de despeses del cotxe, dels incessants augments del preu de la gasolina o del gasoll, i hem arribat a calcular què ens pot costar anar a treballar amb un cotxe particular. Sempre tinguem en compte que són valors promitjos, aproximats. Esperem doncs que el programa hagi agradat, hagi servit, sigui d'utilitat per a molts, i tornarem amb un altre tema de ciència a l'abast de tothom d'aquí un mes, un diumenge, doncs, que és quan fem el programa, el segon diumenge de cada mes, la veu de Navàs. Molt bon dia, bona setmana i a reveure.